Solidaris, Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
La vida és ara, la vida és ara, no hi ha res més al final.
Benvinguts als Solidaris. La Carme i l'Anna tenen una història amb un comú denominador. Durant 20 anys han viscut entregades a la feina. Una com a directiva en el sector de la banca, l'altra de mestra d'infantil i de primària. Les dues, creient en el que feien, gaudien de la professió triada. La seva implicació per ajudar i ser útils als altres era el seu eix i la confiança establerta amb clients i alumnat trencava les costures de l'àmbit estrictament professional. En els últims anys, però, els canvis en el mapa bancari i la falta de recursos en el sector educatiu van portar la Carme i l'Anna a una situació límit. En el cas de la Carme, la proximitat i el saber fer guanyat a pols van donar pas a unes polítiques on només importaven els accionistes, per tant, els beneficis. Quants productes has venut? Què preveus fer avui? La pressió i l'assetjament dels seus caps va desembocar en un quadre d'ansietat greu. Fa un any que té la baixa i després d'un procés de reparació molt profund es reincorporarà aviat a la feina. L'Anna també està de baixa. Fa 4 anys que no trepitja l'escola i té molt clar que no hi vol tornar mai més. Després de 2 dècades donant classe, de tenir tot tipus d'alumnat, de formar-se contínuament per millorar, el seu cos va dir prou. D'elles només en direm el nom, sense gaires més detalls. Parlar d'aquesta realitat encara costa perquè, primer, és un fenomen encara poc estudiat i, segon, perquè és una realitat incompresa en una societat i un sistema, el capitalista, que només funciona amb paràmetres productius. El que surti fora d'aquest esquema és vist com un fracàs. L'any 2019, l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer el burnout o la síndrome del treballador cremat com a malaltia, però queda molt camí per recórrer perquè sigui considerada una malaltia professional. El filòsof Eudald Espluga sap que la línia entre el jo personal i el jo professional, el del treball, s'ha esborrat i que aquest esgotament no s'ha de tractar com un fet individual, sinó que el problema és estructural. Quines condicions laborals tenim? Es compleixen els horaris? Es paguen les hores extres? Què passa amb els correus i els whatsapps enviats a deshora? Per què no respecta el temps de descans?
Solidaris. Tothom té una història.
Radiografia d'una síndrome. El burnout o el treballador cremat.
La persona deixa d'estar motivada, de tenir ganes de treballar. Els diumenges es fan molt difícils.
Dolors Líria, vicedegana del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i experta en salut professional.
La idea de pensar en l'escenari d'estar treballant genera un malestar, pot baixar el rendiment de la persona. Hi ha un estat de despersonalització que diem, que és que la persona està com desconnectada de la situació que està vivint. Les conductes a la feina són més individualistes i això va justament en contra de treballar en equip, que és un dels grans factors protectors de la salut a la feina. I, finalment, si la situació es prolonga, doncs la persona pot tenir també manifestacions de tipus físic, somàtic, com podrien ser cefalees, migranyes, insomni, desordres gastrointestinals, també sentiments de tristesa, i tot això prolongat més en el temps, doncs lògicament pot acabar amb que la persona pugui estar deprimida.
Quines professions i situacions són les que provoquen més la síndrome?
Aquelles feines que tenen un impacte emocional molt elevat, personal sanitari, social, educatiu, són susceptibles, no?, de patir burnout. No vol dir que ho hagin de patir, però sí que les pròpies característiques faciliten que això pugui passar. I després, situacions organitzatives, decisions que es prenen i que potser la persona se sent o bé decebuda amb la decisió o bé sent que aquesta decisió no li permet desenvolupar-se professionalment com esperava. A vegades també té a veure amb que per fer bé la feina sentim que ens falten recursos i si els demanem i no se'ns els donen, si això persisteix en el temps, també podem acabar sentint-nos cremats per aquesta situació. El burnout té molt més a veure amb la decepció, amb el sentiment de decepció, que amb el sentiment de sobrecàrrega a la feina.
No tothom davant dels mateixos desencadenants desenvoluparà el burnout. També hi ha trets personals que són factors de risc.
L'experiència professional em trobo a vegades amb professionals que són molt perfeccionistes, que senten que han de resoldre la situació per si mateixos sí o sí, i hi ha vegades que són situacions que estan molt enquistades i que potser les decisions que s'han de prendre tenen més a veure amb fer un canvi o prendre distància. No? A vegades també ets molt idealistes, que porten molt malament que les coses no siguin com ells o elles pensen que haurien de ser, llavors queden molt també atrapats o enganxats, no?, amb aquesta situació d'haver de resoldre això i de no poder sortir de cap de les maneres d'aquí.
Com es diferencia d'altres afeccions de salut mental?
La majoria de patiments psicològics comporten sintomatologia ansiosa i alguns d'ells també poden acabar generant una depressió. En qualsevol cas, les persones que tenen una situació de burnout, més enllà de tenir simptomatologia ansiosa, el que s'ha de poder veure és l'origen d'aquest malestar. Si l'origen està en una situació que s'està vivint a la feina, això és el que s'ha de poder treballar, precisament perquè puguin prendre les mesures corresponents, tant des de l'organització com també des de la responsabilitat individual que cadascú té, de mirar per la seva salut, perquè no vagi a més.
Qui ho pateix sovint li costa veure-ho.
És un procés subtil. Seguint amb la metàfora de cremar-se, podríem pensar que passa una cosa semblant al que passa en aquest experiment de la granota que la fiques en l'aigua. Si està molt bullint, la granota salta. Però si l'aigua està freda i la vas escalfant a poc, la granota es va quedant cremada i no pot sortir d'allà. I tot això té a veure amb que tenim moltes vegades interioritzades i normalitzades moltes situacions que no són saludables a la feina.
I apareix la culpa.
En tant que el malestar psicològic és intangible, moltes vegades hi ha una dificultat més gran per comprendre la persona que està patint una situació d'aquestes. Però és que, paral·lelament, les pròpies persones que les pateixen, perquè també tenim integrats molts prejudicis en relació a la salut mental, també a vegades se senten molt culpables i amb molta pressió d'haver de tornar aviat perquè senten que no està tan justificat quan en realitat estan patint moltíssim.
Les nervis mal educats.
El tractament varia d'una persona a l'altra, però el que és important és canviar l'organització i les dinàmiques del lloc de feina per no recaure un cop la persona s'ha recuperat i, sobretot, seguir una teràpia psicològica i no només tractar la simptomatologia.
Les persones que arriben amb aquesta situació al metge de capçalera molt sovint surten d'allà amb un ansiolític o amb un antidepressiu o les dues coses i, per tant, estarien patologitzant inevitablement un malestar que en realitat és una reacció adaptativa a una situació adversa. Per tant, el drama de la manca de recursos, de manca de psicòlegs i psicòlogues a la sanitat pública és evident que té un impacte també en les persones que pateixen el burnout.
Encarar el problema és important per a la mateixa persona, però també per a la societat.
És un risc psicosocial per a la persona que el pateix, però és un risc social, sobretot en aquelles professions en les que estan donant un servei, una atenció o una ajuda a les persones. No? Per tant, crec que és un tema que ens hem de prendre molt seriosament i les organitzacions han de poder fer un pas endavant per poder treballar la prevenció d'aquestes situacions i també l'abordatge quan es dona.
Les organitzacions no són gaire receptives.
Hi ha reticències a assumir la part de responsabilitat organitzativa a les organitzacions. Per sort, cada vegada una mica menys, però encara hi ha molta feina a fer. És a vegades difícil fer-los i veure. I sobretot també perquè hi ha una altra dificultat, que és que des dels lideratges costa molt assumir que s'ha d'estar molt atent als malestars emocionals de les persones que hi treballen. En general, les empreses tenen el mínim indispensable per complir la llei de prevenció de riscos, simplement. Aquí hi ha molt per fer.
Solidaris, Mercè Folch.
Dimarts 11 del matí, demarcació de Barcelona.
Què tal, com estem?
Molt bé, molt bé.
Hola, què tal?
Gràcies per rebre'ns a casa
plaer,
vostra.
Per poder col·laborar.
Somiava en un son que durava mil anys.
Carme, què tal? Com et trobes avui?
Bé, emocionada per poder compartir l'experiència. Bé, molt bé, molt bé.
Carme, 47 anys, treballadora del sector bancari durant 2 dècades. Ha estat un any de baixa per ansietat.
Tu fa un any que estàs de baixa.
Sí, ja el 2020 vaig agafar un petit mes de baixa, però pels companys vaig tornar.
Tens una trajectòria de més de 20 anys en el sector bancari. Quina feina hi feies abans d'agafar aquesta baixa més llarga, diguem-ne?
Pues de direcció.
Per tant, alta responsabilitat.
Sí. Jo diria que ha estat uns de les meves 2 dècades, pues una dècada i mitja disfrutant-la en tots els sentits, perquè tenia els colors d'aquesta empresa a dins meu. I bueno, pues no em sabia greu les hores, la dedicació, però...
Disfrutar en quin sentit? D'ajudar al client?
Evidentment, d'ajudar, d'assessorar, del que no pot estalviar, ajudar-lo a fer un pla d'estalvi, del qui necessita un préstec, mirar-li les millors fórmules, que puguin escollir i que se sentin a gust amb les propostes i se sent còmode i dius, ostres, i aquí és on em sento identificada amb els valors que la banca diu que hem de crear confiança.
Sentint-te parlar, parles amb molta vocació.
Sí. És que jo m'he sentit molt identificada en aquí. Mai m'hagués pensat sentir, jo sóc la que sóc avui gràcies a aquesta entitat.
Però clar, ja hem vist el que ha passat en els últims anys en el sector bancari, rescats amb diners públics, fusions, comissions, estafes preferents, és a dir, el teu sector, Carme, no és un sector ben vist ni amable per moltes persones.
I el que a mi em sap greu, dic, ostres, hem d'aprendre dels errors professionals i personals, no?, a la vida. I ara, els últims anys, em sentia, i per què ens hem de tornar a fer guanyar aquests títols de que la gent ens senyali, ens maltracti? Ostres, a mi em trenca el cor.
Però les polítiques de les entitats bancàries han canviat. S'ha perdut aquest contacte, potser més directe, no? Aquest contacte que tu explicaves.
Jo no he volgut. Jo no he volgut. I aquí és quan comencen les trifulques amb els caps superiors. Perquè jo he volgut conservar l'essència d'ajudar i assessorar, ¿vale? I els caps directes no volen això. S'ha de treballar per l'accionista. No s'ha de treballar pel client. I dic, bueno, llavors, dic jo, on està el sentit comú? Si hem de treballar pel client, que és el que ens entrega la confiança dels seus diners, doncs l'accionista, què vol? Aquest només vol beneficis. A costa de què? De la salut dels empleats, estic veient. I aquí és on he caigut jo. Quan ja no he pogut, però ja no només per això, normatives de fitxar horaris. Nosaltres ens diuen que fitxem l'entrada i la sortida. I jo he estat assetjada quasi bé durant un mes perquè marcava les hores que feia. I cada dia, l'endemà, em trucava el meu cap superior que per què havia treballat tantes hores. Dic, doncs, com tota la vida he fet, que no recrimino ni reclamo res. Ho he fet, ho he sentit, perquè ho havia de fer per aquest client, per l'oficina, per el que fos. Però en el moment que he començat a marcar les hores que feia, que havia dies que dic, ostres, marxava de casa, doncs potser a les 5 del matí, perquè dic, mira, el cap ja començava a pensar, me'n vaig, a les 6 ja estava a la feina, i potser sortia doncs, a les 6 de la tarda o a les 7. Ostres, que et sentis cohesionada, primer pel fitxar, segona, com és que avui no has venut X producte? Com és que no has tancat allò que em vas dir que tindries? A veure, un assetjament continu. A primera hora et fan reunions d'aquestes digitals. Bueno, què tens per avui? Bueno, doncs no sé, tinc aquestes visites. No pot ser.
No pot ser per què?
Perquè no vens el producte que volen.
Clar, aquí hi ha un canvi, hi ha una deshumanització cap al client, això ho hem vist també, sobretot amb les persones més grans, no? Que sí. Han quedat absolutament excloses del sistema, no? On no troben aquest referent a l'oficina bancària, no? On dipositen els seus diners, la seva pensió, no?
La meva parella un dia va venir al vespre allò, bueno, quan comentàvem la jugada sopant, diu, no t'ho creuràs el que m'ha passat avui a l'oficina. És apoderat de la seva mare perquè té una malaltia, ¿vale? I va anar a demanar un extracte bancari. Això ho pots fer per internet. T'estic dient que sóc apoderat i la meva mare està en un centre i no té internet. Pues això ho has de fer per internet. Bueno, jo em trenca el cor. Jo, ostres, sisplau, escoltem lo que ens demana el client. I en el moment que protestes, no agrades.
Per tant, hi ha aquesta pressió a l'hora de fitxar, a l'hora de no vendre els productes que se't demana, per voler fer la teva feina més personalitzada i més d'atenció al client com abans, i comença aquesta pressió que entenc que va creixent, no?
Claro.
Llavors, el teu cos com es rebel·la contra tot això?
No dormint. I a les franges de les 2-3 del matí, ting, el cervell comença a connectar. I perquè he sigut una persona que no he volgut entrar a la roda de la pastilla. Teràpies naturals i medicina natural. No he volgut entrar en una addicció, perquè tinc companys que estan en la mateixa situació que jo, que han entrat a les pastilles, perquè per desgràcia o per sort, quan et dona una baixa, el primer que fan és diazepam. Llavors, jo vaig provar, sí, un o dos dies, però dic, ui, això no va per mi. He fet molta alternativa i estic, bueno, serà més lent, però no tinc una dependència. Però clar, jo moltes nits de fa, bueno, molts anys ja, que no dormia. I el teu cos, i al final t'avisa i dius, o m'escoltes o marxaràs.
El nivell de maltractament del teu superior, com el definiries?
No sé, no, aquesta persona no s'ha posat a la pell que li toca. Està encegada o comprada pels diners. Jo va arribar a un punt que, de tenir molta confiança al meu superior i realment ser referent i recolzament de les tasques i de tot, esquivar-lo. Perquè jo una nit em va sortir, bueno, una carta a dir...
Sí, pots llegir-la, perquè ara sentíem soroll de,
ai, vale,
no? de la carpeta, sí. No? En papers, i està bé que puguis llegir. És que
no podia agafar el son aquella nit i vaig haver de treure tota la ràbia que tenia acumulada d'una sessió que no vaig poder agafar-li el telèfon, perquè quan jo estic atenent un client, per mi el primer és el client. Tenen tant aplicació informàtica que cada mil·lèsima de segon poden saber què has fet. Llavors, per què cal que em truquis cada dos minuts per saber què has fet, si ja ho pots veure? Si no ho he fet, és perquè no ho he fet. No em vulguis encara matxacar-me més psicològicament, perquè són maltractes psicològics, ho diria així directament, a que cada dos minuts, o correus, o trucades, o missatges a través del programa informàtic, com al matí, encara veig que no has venut res dels productes estratègics. Dic, a veure, per favor... Perquè tenen tant interès, i saps per què? Perquè tenen uns bonus estratosfèrics. I llavors, doncs, aquella nit, no vaig poder agafar el son fins que vaig treure tota la merda que tenia dins.
Perquè hi ha molt desgast aquí,
efectivament. I dic, sentiments dels empleats al seu cap superior, perquè evidentment no només sóc jo, som uns quants, però bueno, jo he sigut la que he començat, mira. Sempre ha d'haver un primer que diu no de primers. Dic, les amenaces no apropen, allunyen. No per cridar més... t'escolten més. Estem entregats dins de la nostra jornada i si la producció que voleu no surt, no és perquè no ho intentem. Treballem a consciència i per la nostra consciència. Perquè saps què passa? Que si hi ha un marrón, has posat el teu número d'empleat. Ells no sortiran mai. Llavors, jo treballo a consciència, però per fer la feina bé. Podria continuar, aquest escrit.
Sí. Si deixem que corri l'aire... Mentre l'aire va passant, se'm congela la mirada.
T'anava a preguntar, a casa, no? Tu no pots dormir, suportes una pressió i un maltractament continu durant força temps. A casa, el teu marit, els teus fills, com viuen tot això?
Estàs en una roda viciosa i, bueno, i fins que jo no he pogut fer aquest peron, pues realment dius, ostres, és que realment el que necessitava era pues parar, perquè jo ja no podia més. Ho sento. I...
Vols que parem,
no, Carme? No, cap problema. És igual, surt. I és la realitat.
És així.
Fins que jo no... Quan pues, fa un any em veia venir el mateix... Em veia venir altra vegada, pues, que m'afogava, que havia de buscar l'aire, que no em venia, dic, jo paro. I tenia una setmana plena de feina, l'agenda a tope. I el dimarts, me'n recordaré tota la vida, els hi vaig dir, m'agradaria parlar amb vosaltres. Dic, jo el divendres aniré a agafar la baixa. Dic, i sabeu què? Fins ara he pensat amb els clients i amb els companys. I jo no hi era. I ara començaré a pensar en mi.
Vas a la teva metgessa de capçalera, li expliques la situació i què et diu la teva metgessa?
No em va atendre la meva doctora, em va atendre una substituta, però bueno, també molt maca, que em va dir, tu no pots anar a treballar així? Dic, ja, ja ho sé, per això he vingut. He aguantat tota aquesta setmana pel bé dels meus companys, dels clients, i clar, em posava allà a plorar. I diu, però és que clar, tu no pots atendre la gent així? Dic, ja ho sé. I llavors, a la següent visita, em va atendre la meva gran doctora de cap. Una doctora carinyosa. La primera visita també va estar de baixa ella 4 mesos amb el meu procés, vale? Perquè és un sector que també, déu-n'hi-do, pobreta.
Esgotament, sí.
Esgotament. Tenen visites cada 10 minuts. I a mi la meva primera visita va ser de 3/4 d'hora.
Ostres.
Espectacular. O sigui, un petó, una abraçada al finalitzar, que necessitem això, perdona, és que som humans.
Tu has fet un procés molt profund, com estem escoltant, i suposo que en aquest període, en aquest estadi que tu et trobes, es deuen barrejar moltíssims sentiments, no? Moltíssimes coses. Culpa, segurament, animadversió cap a aquesta persona que t'ha maltractat.
Per què d'estar jo de baixa, si jo no he estat de baixa quan he parit els meus nens?
Perquè,
o sigui, la família, alguns no m'entenen.
Clar, és la gestió de tot això, sí, no? D'aquest garbuix emocional que també costa encarrilar.
La societat ens ha adoctrinat a només a treballar. Treballar, treballar i treballar. Doncs no, hem de parar, escoltar-nos i reflexionar cap on volem continuar. Llavors, renuncio al meu càrrec. Sincerament, en el moment que vaig prendre aquesta decisió, vaig sentir que el meu cos s'alliberava. Era una sensació de dir, era aquesta la resposta.
És a dir, que ara et reincorporaràs...
Em reincorporaré.
Ben aviat, i llavors deixes el teu càrrec de direcció i te'n vas.
No ho sé.
No ho saps encara.
Però el que sí que he demanat és que no vull responsabilitat de res. He trobat altres valors a la meva vida i que m'omplen tant o més que el que he viscut fins ara.
Els teus fills ara tenen una altra mare.
Total.
Què
et
diuen?
Els meus fills, la meva filla, que també té molta sensibilitat, un dia caminant per aquí, aquests entorns, em diu, mama, feia molt temps que no et veia feliç.
Carme, t'agraeixo moltíssim el teu testimoni. Gràcies.
De res, vosaltres.
Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer, uma flor brilhando a luz do sol, pescador em mar e o anzol.
Solidaris, Mercè Folch, Catalunya Ràdio.
Ximbalaie, quando vejo o sol beijando o mar, ximbalaie, toda vez que ele vai pousar.
Cada dissabte, a les 10 del vespre, i sempre en podcast.
I què hi diu la llei sobre la síndrome del burnout? Els treballadors tenen dret que se'l reconegui com a malaltia laboral? Quina responsabilitat tenen les empreses a l'hora de fer prevenció? Pau Estevez Fortuny, advocat del col·lectiu Ronda, ens ho explica.
L'any 2019, l'Organització Mundial de la Salut va reconèixer la síndrome del treballador cremat com a malaltia. Això, però, no vol dir que sigui considerada com a malaltia professional.
Les malalties professionals són un llistat de malalties que es posen en relació amb un tipus d'agents o de circumstàncies laborals concretes i en relació a professions o activitats laborals concretes. Això és un llistat que està regulat en un Real Decret, que és de l'any 2006. Els últims afegitors que hi han hagut ha sigut en matèria, per exemple, de càncers relacionats amb l'amiant. Aleshores, que un tipus de malaltia estigui en el llistat o no de malalties professionals depèn exclusivament del legislador.
Actualment, el burnout no està reconegut com a malaltia laboral i s'ha de reclamar com a accident laboral.
Quina és la diferència, sobretot, entre les malalties professionals a nivell jurídic i els accidents laborals? La malaltia professional ens diu que si presentem una patologia com pot ser mesotelioma de pulmó, en un treballador que està exposat a l'amiant i s'acredita aquesta exposició, la contingència, és a dir, el motiu d'aquesta baixa mèdica, només pot ser laboral. En canvi, amb els accidents laborals es considera que és un accident laboral qualsevol patologia que té lloc per conseqüència del treball, val? Com el treball com a causa directa, o amb ocasió del treball.
Sigui com sigui, que es consideri que el burnout té a veure amb les condicions en què es desenvolupa la feina, és important per diferents aspectes.
Per tres motius principals. Primer, a nivell personal, la persona que pateix aquesta situació, se li obren les vies de reclamar contra l'empresa, per exemple, doncs, indemnitzacions per danys i perjudicis causats per una eventual manca de política preventiva de riscos laborals correcta. També se li obre la possibilitat de reclamar un eventual recàrrec de prestacions de la Seguretat Social, és a dir, quan tenim un accident laboral o una malaltia professional i es demostra, o l'empresa com a mínim no acredita que complirà amb la normativa preventiva, la Inspecció de Treball pot imposar un recàrrec de prestacions que implica incrementar les prestacions derivades d'aquesta contingència entre un 30 a un 50% amb càrrec a l'empresa. Segon, crec que és molt important a nivell, diguem, general, que s'acrediti que en aquella empresa hi ha hagut aquest esdeveniment, perquè normalment quan un treballador d'una empresa es troba en aquesta situació, segurament i molt probablement no sigui l'únic. I tercer, doncs per ajudar a prevenir que en un futur doncs, aquesta situació, si ningú fa res, seguirem tenint víctimes i víctimes d'aquest burnout.
En resum, el reconeixement és important per reclamar a l'empresa una indemnització, perquè Inspecció de Treball faci una investigació i per contribuir perquè es faci prevenció.
A la fi tornarem-hi, només l'ànima sap tot el que patim.
Tenint en compte aquest context legal, la pregunta és, quan un treballador pateix de burnout, quins són els passos que ha de fer perquè se li reconegui com a accident laboral?
Molts casos comencen per una baixa mèdica derivada de malaltia comuna, que ens la donarà el nostre metge de capçalera. Llavors, el primer que haurem de fer és que la Seguretat Social obri un expedient de canvi de contingència d'aquesta baixa perquè avaluï si ha existit o no una naturalesa laboral en aquest motiu de baixa. Ho pot sol·licitar el metge capçalera d'ofici o ho podem demanar nosaltres mitjançant un senzill formulari de la Seguretat Social. En molts casos, la Seguretat Social pot requerir a la Inspecció de Treball que investigui aquest accident quan hi ha elements que cal investigar. I aquí és un element molt important de poder nosaltres tenir el màxim de prova possible. Des de tenir testimonis que expliquin la situació a la feina, des de tenir proves escrites, mails, whatsapps, càrregues de feina, accessos horaris, tot el que ens pugui servir a nivell de prova ens servirà en aquest expedient, que pot dir si això és derivat d'una contingència laboral o no. Si diu que sí, les mútues poden fer una demanda al jutjat social, aleshores haurem de defensar que aquest expedient és correcte, i si diuen que no, nosaltres també tenim la possibilitat de fer una demanda per defensar que en realitat la naturalesa d'aquest procés és laboral.
I per a l'empresa, quines conseqüències té que un treballador seu sigui reconegut mèdicament com a cremat?
L'empresa, diguem, directament el que té més en el cas de que la Inspecció de Treball entri a investigar o que se li imposi un recàrrec de prestacions, que és aquest increment del 30 al 50% de totes les prestacions, i que quan estem parlant d'una situació d'invalidesa, d'incapacitat permanent, els imports poden ser molt elevats, s'han d'abonar a la Tesoreria General de la Seguretat Social un càlcul de tota la vida de la persona afectada i ho han d'abonar d'una sola vegada i és un import moltes vegades important. Per exemple, si tenim un acte d'inspecció que diu que una empresa és responsable d'un accident laboral i ha d'abonar, per exemple, un recàrrec del 30% i aquesta persona acaba aquest procés de baixa amb una declaració d'invalidesa, l'empresa haurà d'ingressar a la Tesoreria General de la Seguretat Social el 30% de totes les prestacions percebudes i futures d'aquest treballador, és a dir, la baixa i la invalidesa, però potser estem parlant de més de 100.000 euros o 200.000 euros, però a part, també pot ser que la Inspecció de Treball li imposi una multa, una sanció.
Un cop el burnout es reconeix com a contingència laboral, qui agafa el timó de l'atenció mèdica és la mútua laboral. Des del col·lectiu Ronda han detectat que en moltes ocasions les mútues defensen els interessos de l'empresa i no són respectuoses amb els pacients en aquesta situació.
Si tenim una baixa derivada per accident laboral, la mútua té la possibilitat de citar-nos a controls mèdics de seguiment d'aquesta baixa. I certament, moltes vegades, en situacions de patiment pel motiu que sigui, les mútues abusen molt d'aquest control. Primer, exercir pressió al treballador perquè es demani una alta mèdica voluntària. Segon, recollir informes mèdics per donar a ells l'alta mèdica I tres, un mecanisme més ocult és que moltes vegades em trobo que les mútues donen moltes cites de control al treballador perquè en el moment en què un treballador falli a un control, l'empresa pot suspendre el pagament de la baixa mèdica al treballador.
Si el procés s'allarga, el treballador ja passa a mans de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM, i la mútua perd el poder sobre la persona. En qualsevol cas, quan els treballadors decideixen demandar, el procés judicial no els és mai fàcil perquè els suposa un desgast emocional. Malgrat tot, i més enllà dels guanys econòmics, a alguns treballadors se'ls compensa.
En moltes ocasions, quan l'assumpte surt bé, sí que és cert que moltes persones doncs, se senten una mica més alleugerades, una mica més compreses pel sistema, malgrat que és cert que són casos que moltes vegades poden ser complexos, que la manca de prova és una tònica, perquè molts companys els hi costa molt parlar de les circumstàncies laborals. Torno a ser jo.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Que estic molt cremada. O sigui, jo he acabat de l'educació, del món de l'educació, que jo no vull saber-ne res.
Anna, 50 anys, mestra d'educació física infantil i primària. Fa 4 anys que està de baixa per burnout.
Si em diguessin de tornar, jo no tornava. O sigui, és que no, perquè és que només de pensar de tornar a anar allà m'agafa com ansietat, m'han cremat. O sigui, porto ja 20 anys donant l'ensenyament. Jo és que he estudiat per això, no? I tinc moltes titulacions d'educació física, de tot. I jo anava allà i no tenia ganes de donar classe. Així, al final, ja, ho deia. M'adonava igual donar una pilota i que juguessin com de... Saps? La meva relació amb aquest àmbit professional va ser que als 15 anys ja, imagina't, jo ja m'agradaven els nens i m'agradava estar al pati i jugar amb ells. Vaig anar-me traient com titulets d'educació física, de monitora i tal. I llavors ja vaig decidir que m'agradava molt i que m'apuntava a la universitat. Vaig aprovar la carrera de mestre d'educació física, però també podia donar primària. Clar, jo he estat a la privada i he estat a la pública. Vale? A l'últim ja soc funcionària. Vale? A la privada he vist el bullying. Vale? Allà vaig patir una mica de bullying perquè, clar, allà no ets un número, ets una persona. No? El claustre fa com pressió, no? El claustre, direcció, i això no em va agradar allà. I veia també que quan els nens tenien algun problema et separaven molt del nen, no et deixaven implicar gaire amb l'aspecte humà. Era molt en plan, que dic jo, ejército. Aleshores, què va passar? Em vaig apuntar a la Generalitat, a les llistes, i vaig començar a rondar per escoles. I veus que no tens recursos, sobretot en els CAEPs. Els CAEPs són les escoles aquestes d'alt risc. Allà vaig estar a gust amb el tipus de nens que hi ha, perquè penses, ostres, aquests nens necessiten una mica més d'humanitat. A casa estan maltractats, venen a l'escola sense menjar, a vegades els havíem de donar bocates nostres. No teníem recursos de l'administració, que és això on jo vull arribar, i teníem moltes complicacions a l'hora de donar classe. Un professor, per exemple, jo en el meu cas d'educació física, al pati, amb 25 nens amb complicacions a casa que a la mínima es pagaven al pati, vale? Llavors, clar, què passa? Jo estic sola i jo he d'anar corrents a avisar la directora de que s'estan pagant i deixar la classe sola. I havies d'estar amb una tensió tan bèstia que allò desgasta moltíssim. Per exemple, la primera vegada que em va entrar ja ansietat en una escola d'aquestes va ser perquè jo patia perquè es fessin mal. A part, amb l'educació especial van tancar moltes escoles. Què passa? Que aquest tipus de nens també estan dintre de l'aula, amb la qual cosa, sense un reforç, què passa? Que com que no envien a ningú i, a més, amb les retallades, han retallat TEIs, han retallat l'educació especial, ocupa't tu d'aquell nen que és autista o d'aquell síndrome de Down i adaptar-li la classe, tota la classe adaptada a aquell nen, a part. No tenim recursos a la programació, que a sobre te la fan canviar cada 2x3 perquè entra a dirigir un partit polític i et canvien els objectius de l'ensenyament. I tot això va cremant fins que acabes un dia al pati donant una pilota de futbol i que jugui. i s'ha acabat. I la programació física ja pues, ni la fas servir. I aleshores penses, per què he estat 3 anys estudiant magisteri? Per què he estat un any preparant-me unes oposicions, aixecant-me a les 5 del dematí, anant a treballar i no faltant mai a la feina, perquè jo no agafava mai baixes, amb febre he anat a treballar, no tan valorat. I tot això penses, de què serveix? I és el que em va anar passant. Llavors, la primera baixa que vaig agafar ja va ser per contractures musculars, perquè jo em posava molt nerviosa veure que entrava en una aula saltant nens per allà al mig, que no et feien ni cas, perquè eren la meitat amb problemes psicològics o problemes físics, a més també, i que no pots atinar tot, i em vaig atabalar. Vaig començar a atabalar, vaig tenir d'agafar la baixa per ansietat i vaig estar doncs, com 5 o 6 mesos de baixa. Llavors vaig intentar tornar-hi, però ja no em anava agradant això. Llavors, què passa? Faig concurs de trasllats i bueno, em traslladen a una altra escola que és una escola on, com que ara integren els nens amb dificultats educatives especials, cada escola s'ocupa d'un tipus d'educació, aquesta era d'autista. En una classe detecten 4 o 5 autistes. Com pots estar sense ninguna pollo de res, tu sol, amb 4 autistes? Aleshores veus que estàs en una aula d'educació física, jo donant la classe, i aquell nen autista se t'escapa de classe. Tu darrere i deixes 20 nens, 4 autistes més, allà sols. Et trobes sol, direcció intenta ajudar-te, però també l'administració no li envia reforços, és molt fort. O sigui, dir que no tenen interins, és un desastre, ja dic. Des de que vaig començar fins ara, és que ha canviat tot. Aleshores, et veus desbordat i et veus com que no tens eines de treball i estàs desil·lusionat i no tens ganes d'anar a treballar. Com que la tensió aquesta i el disgust t'acaba no tenint ganes d'anar, et vas contracturant, et van sortint malalties que no saps ni d'on et venen, perquè et fas otra. Jo, com que sóc una persona que sóc molt disciplinada, no?, i que jo no m'agrada agafar baixa i tal, tornava. Què passa? Al tornar, tornava a agafar la baixa al cap d'igual 2 o 3 setmanes perquè em tornava a passar el mateix, perquè no hi havia recursos. Si tu estàs donant classe, a sobre te n'has d'anar a vigilar el pati, tu no tens cap descans ni per esmorzar, ni 20 minuts per descansar ni per anar al lavabo. Aleshores, que això també va cremant. I vaig acabar amb una hipotèrmia al pati, mentre estava vigilant el pati, quasi em caic, em marejava, no sabien què em passava, em van tenir de posar amb aigua bullint el cos i la directora llavors ja va dir, Anna, vés-te'n i demana la baixa. Jo estic per la incapacitat ja perquè m'ha cremat tant que el meu cos ja no aguanta més degut a la meva esquena, degut a la meva fibromiàlgia, he agafat fibromiàlgia per culpa d'això. Jo em sento com si no hagués servit ja pel meu treball. I és molt fort de començar els 15 anys, tota la meva trajectòria, i no puc. És que no puc estar ni de peu una hora per estar dintre d'una aula perquè m'agobio. O sigui, ja el meu cos ja no accepta aquest tipus de treball, no puc. M'he quedat així, que dius, ara, doncs mira, viure la vida, que són 2 dies. És el meu plantejament i també és una mica trist.
Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. Més que una vergonya o una font d'indignació, el treballador que es queda pencant fins a les 4 de la matinada és un model heroic de compromís i entrega. La prova vivent que, si gaudeixes de la teva professió, t'hi podràs entregar d'una manera irracional. Au de l'Espluga, no siguis tu mateix. A punt sobre una generació fatigada. Editorial Destino. No tengo 30 años y ya estoy casi roto. Apenas siento algo, tal vez me sienta solo.
Audal, com estàs?
Bé, molt bé, moltes gràcies.
Audal Espluga, 32 anys.
filòsof i màster en comunicació i estudis culturals per la Universitat de Girona.
La feina ha de ser una passió?
Malauradament crec que cada cop ho és més. O sigui, si em preguntes a mi, la resposta és que no ho ha de ser, però faig una resposta no tant com una opinió personal, sinó remetent-me una mica a la història recent de com ho ha arribat a ser, que és el que em sembla problemàtic. És a dir, crec que és en tot cas un problema que ho sigui. I parlo d'aquesta història perquè crec que si mirem cap enrere, amb 30, 40, 50 anys, veiem com això ha anat canviant molt. És a dir, vam passar d'un paradigma, per dir-ho així, fordista al segle passat, en el qual, per dir-ho així, hi havia una divisió entre el nostre jo professional, que bueno, podia definir-nos molt la nostra identitat, o sigui, a vegades pensem, doncs, una persona era un fuster, era un ferrer, era, d'alguna manera, definia la seva posició social, però en aquest sentit no hi havia una implicació emocional, no definia la pròpia personalitat, això ho explicava molt bé Richard Sennett, per exemple. Però després es produeix un canvi, sobretot a partir dels anys 60 del segle passat, en el qual es comencen a borrar aquestes fronteres i de cop, a partir de, sobretot, determinats estudis psicològics que van liderar el Tom Mayo, però es comença a produir molta literatura científica al voltant d'aquesta qüestió, el que es planteja és que un treballador implicat emocionalment en la seva feina és un treballador més productiu. I aquí també hi ha el gran boom, doncs, dels departaments de recursos humans, de la idea de com aconseguir la felicitat del treballador. I clar, això a mesura que es va refinant fins que, diguem, en un context de neoliberalisme salvatge en el qual, doncs, hi ha aquesta glorificació de l'individu i de l'imperatiu de productivitat, doncs evidentment això arriba a un nivell en el qual, doncs, hi ha aquesta idea que ens trobem ara permanentment en la nostra cultura d'estima el que fas i fes allò que estimes, perquè al final el que es considera és que quan hi ha aquesta fusió i quan la nostra identitat es depèn completament, doncs, de la feina, doncs això fa que siguem molt millors treballadors. I jo crec que és aquí on, bueno, qui ho ha estudiat molt bé és la sociòloga Eva Illuz, que parla d'aquest capitalisme emocional, de com el capitalisme ha posat les emocions a treballar.
Efectivament, aquesta frontera entre el jo treballador, no?, i el jo personal, entre treball i vida, ha quedat absolutament desdibuixada. Estem vivint una època de fatiga, d'estar cremats, i és un cansament, és un esgotament que és transgeneracional.
Sí, completament. És que moltes vegades quan es parla del concepte de burnout, que a més ara se n'ha parlat molt pel fet que hagi sigut reconegut com una patologia laboral, però és molt interessant qüestionar també com arribem a pensar o què amaga aquest concepte, perquè al final quan parlem del burnout com una patologia laboral, doncs ho identifiquem això només com una fatiga relacionada amb un àmbit molt concret de la nostra vida i ho focalitzem des d'una perspectiva completament individual. És a dir, som nosaltres qui tenim una patologia com a individus particulars que pel que sigui hem desenvolupat, doncs, un malestar en el nostre lloc de feina. Però quan parlem d'aquest burnout no parlem, doncs, de les condicions materials, per dir-ho així, que ens poden haver fet arribar a aquest cansament. És a dir, segurament aquí ha influït, doncs, quins horaris fas, quines condicions, fas hores extres, te les paguen...
És estructural.
Evidentment, és un problema estructural que també es projecta molt més enllà i afecta fins i tot a les condicions, doncs, la relació del salari amb la possibilitat d'accedir a un habitatge. És a dir, és molt més estructural. I clar, i això en un context en el qual, com deies molt bé, s'ha esborrat la línia entre el jo professional i el jo personal, això ho veiem, doncs, en coses que em semblen molt greus, com en el fet que tota la nostra existència s'ha convertit, per dir-ho així, en un treballar 24/7, i això ho facilita molt les noves plataformes. És a dir, tota la nostra existència la percebem com una inversió en nosaltres mateixos, en aquest subjecte empresa, en aquest emprenedor de si mateix, que constantment què fa? Doncs no té amics, té capital social, no va a la universitat a aprendre coneixements, sinó que adquireix un capital intel·lectual, i això en gairebé totes les esferes de la vida. I ens veiem la nostra pròpia existència com aquest capital que invertim, doncs, en una major empleabilitat. I clar, com deia, les noves plataformes el que ens donen és una traçabilitat i una capacitat de monitoritzar aquest capital, doncs, en termes d'optimització del nostre joc, quantes calories menges, quantes calories cremes, quantes hores dorms, quines fases REM, com pot ser més productiu. És a dir, tot pot passar per aquesta lògica matematitzable i optimitzable per fer-nos més eficients. Clar, és aquí on tota la nostra existència es converteix en una feina i ja no és la lògica que hi havia hagut anteriorment, doncs, que tu tenies, ho podem pensar fins i tot amb la divisió del temps, amb el 8-8-8, amb 8 hores de feina, amb 8 hores d'oci, 8 hores de son. Ara la teva existència és de, com diu Jonathan Cari, de som gairebé soldats del capital que vivim 24/7 per treballar, perquè tot és optimitzable.
En el neoliberalisme, Les persones no existim si no és com un projecte de perfeccionament infinit, i el fet d'estar en el món s'ha convertit en una forma d'autoproducció constant. La vida biològica es redefineix com una pura pulsió de rendiment. Ser un mateix és optimitzar-se.
Al llibre llegim la síndrome del burnout és indissociable a les notificacions de Gmail i afegeixes el desenvolupament del capitalisme de plataforma ens permet ser més eficients, tal com bé deies, més productius durant més hores i amb una flexibilitat més gran. Per tant, amb moltes feines, per exemple la nostra, aconseguir la desconnexió digital és pràcticament impossible.
Clar, és que aquesta fatiga, diguéssim, ens afecta tant precisament per aquest horitzó d'incapacitat de desconnectar en qualsevol moment. I això fa que qualsevol, per això parlava de les notificacions concretes, que qualsevol petit element pugui disparar aquesta fatiga, encara que no sigui una tasca molt gran. I això ho explica molt bé la periodista Helen Petersen en el seu llibre No puc més, no puedo más, on ella, diguem, resumeix tot el seu burnout i el que el va portar a fer primer un reportatge per al BuzzFeed i després acabar publicat en aquest assaig sobre la generació millennial que s'ha convertit com en un best-seller. I ella ho concreta amb un gest molt concret, que és la incapacitat de poder contestar un correu electrònic. És a dir, no porta tanta feina, no és tan difícil contestar un correu electrònic, però és com aquesta fatiga que ens porta a l'horitzó de no poder escapar, la que fa que, doncs això, que contestar un WhatsApp, contestar un correu, es faci una muntanya, perquè també ho vivim i ho percebem com una feina. I crec que és molt important també a l'hora que ho pensem en relació a les plataformes de canviar el punt de vista des del que ho abordem, perquè si no moltes vegades ens acabem responsabilitzant individualment d'aquesta fatiga, o sigui, en lloc de pensar la impossibilitat, per dir-ho així, d'escapar d'aquestes plataformes o de la necessitat de donar-li una resposta política estructural, molts cops les solucions que volem abordar tenen a veure amb el detox o amb la desconnexió i pensem que el problema és nostre, que passem masses hores amb el mòbil, que el que hauríem de fer doncs, és ficar-nos una aplicació d'aquestes que et bloqueja en determinades xarxes socials perquè no perdis el temps, o fins i tot doncs això, anar a un retiro sense wifi o buscar espais sense internet, clar. Quan al final, si ho penses des de les plataformes més àmplies, no ho sé, a mi m'agrada molt posar l'exemple d'Airbnb, és a dir, tu pots no tenir mòbil, pots no tenir xarxes socials, pots no tenir res, però el preu del lloguer et pujarà igual, perquè la pressió turística que genera aquesta empresa de plataforma te la provoca igual. I això ho podríem pensar doncs, amb empreses de delivery o amb gairebé totes les que puguem imaginar.
Clar, has dit una cosa molt interessant, que és en casos així de burnout, el que s'acostuma a pensar és un problema individual, no?, de la pròpia persona. Això fa que, si vas de manera individual, les reivindicacions col·lectives passin a desdibuixar-se, no?, quan el problema és del sistema, no?, d'aquest capitalisme absolutament feroç que només s'interessa pels comptes de resultats.
Sí, aquí jo crec que és molt important veure que no hi ha, diguem, respostes unívoques, perquè moltes vegades també, davant d'aquesta problemàtica i veure que hi ha aquesta hiperresponsabilització del subjecte al qual s'acaba culpant, moltes vegades també l'alternativa és dir no, el que no necessites no és un psicòleg, sinó que necessites un sindicat. I hi ha molta part de veritat en això, perquè normalment quan parlem de salut mental, ara que per sort s'ha produït aquest sí. boom, sembla que hi ha un reconeixement de tot el que abans hi havia un tabú, però és veritat que estem caient d'alguna manera en l'extrem contrari, en aquesta hiperindividualització en la qual bueno, hi ha malalties, hi ha patologies, passa doncs, per aquesta mirada només mèdica, compartimentada, i acaba d'alguna manera anant en detriment de visualitzar aquestes condicions estructurals. I per tant crec que és molt important al mateix temps que es dona assistència psicològica, mèdica, i la necessitat aquí doncs, que hi hagi molts més psicòlegs a la sanitat pública que sigui una realitat que s'abordi, però al mateix temps també que s'abordi des d'una perspectiva laboral, des d'una perspectiva d'emergència habitacional, des de, diguem, d'una mirada com molt més àmplia per entendre que aquests problemes no tenen causes endògenes, no sóc jo que sóc molt dèbil o que això amb les generacions joves, per exemple, ha passat molt de dir no, és que són uns ploramiques, és una generació de vidre, és a dir, atacar en el cas de la generació a través d'uns atributs morals als individus per dir que són massa dèbils.
També és interessant la reflexió que fas al llibre, a No sigues tu mateix, a punt sobre una generació fatigada, un llibre que ha funcionat i funciona molt bé, sobre les plataformes d'entreteniment. Netflix, Instagram, per exemple, TikTok, tot això vinculat també a la producció.
Sí, a mi hi ha un mem que em fa moltíssima gràcia, que és de la Picara Justina, que hi ha una imatge, doncs, bueno, així és com feta per ordinador, en el qual hi ha una oficinista treballant davant de l'ordinador i diu algo així com estoy de vacaciones, pero sigo trabajando para Instagram. I és aquesta lògica que la relació que acabem adoptant amb aquestes empreses de plataforma és gairebé sempre en termes productivistes. O sigui, ja no només perquè d'alguna manera estem treballant per aquestes plataformes, en la mesura que generem una sèrie de dades que elles exploten per generar un avantatge competitiu i, per tant, d'obtenir millors beneficis i més beneficis que les altres empreses, sinó pel fet de la nostra, fins i tot, disposició respecte, doncs, la capacitat que tenim, doncs, de convertir l'oci en el que deia abans. Doncs, l'oci, el llegir un llibre, ja no és només llegir un llibre, sinó que ara l'he d'introduir en una plataforma, l'he de parametritzar, li he de posar una nota, ho he de visibilitzar perquè ho vegin els meus companys, això em posicionarà, guanyaré seguidors, o sigui, ho fem tot amb una lògica de l'eficiència i l'oci es converteix també en una forma de feina.
Abans d'aquesta entrevista hem escoltat persones, vaja, amb aquest esgotament, no?, cremades a la feina en àmbits molt diferents, el cas de la Carme, en el sector de la banca, i l'Anna, que és mestra d'infantil i primària. Avui diries que cap sector se'n salva d'aquest esgotament general?
Jo crec que difícilment no, o sigui, igual com tinc molt clar que no és una qüestió generacional, sinó que és intergeneracional, també crec que afecta gairebé tots els sectors. És veritat que n'hi ha alguns en els quals aquesta identificació amb la pròpia feina potser és molt més evident, en el cas, doncs, dels treballadors culturals, jo crec que, per exemple, doncs, aquest element hi és més enllà del context actual, però és que si et pares a mirar, no ho sé, jo me'n recordo que durant el procés d'escriptura i de documentació per fer el llibre, doncs mirava moltes ofertes de feina en tot tipus de plataformes obertes i et trobaves que per gairebé qualsevol feina hi havia tota una sèrie de requisits, doncs, emocionals, d'identificació, o sigui, d'entrada, doncs, això, que buscaven una persona feliç, assertiva, somriguent, però també una persona, doncs, que veiés l'empresa com una família. D'això, clar, si comences a buscar, doncs, aquesta idea, doncs, de que hi ha d'haver-hi aquesta implicació, jo crec que es produeix en tots els àmbits.
Eudald Espluga, autor de No siguis tu mateix, a punt sobre una generació fatigada, publicat a l'editorial Destino. Moltes gràcies.
Solidaris. Mercè Folch.
Acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián i Dani Batxiller. Gràcies per seguir-nos cada setmana a l'antena i en podcast. Que vagi bé, fins aviat.